a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer compartir amb tu aquests minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui ja estem a la meitat de la setmana. Ja és dimecres, 4 de juny del 2025. Temperatures més moderades. Ara en parlarem, però abans tornem a parlar de territori. Tornem a parlar. I tantes vegades hem de parlar de territori. Tenim un territori maquíssim, però clar, és molt gran i s'ha de mantenir, i per mantenir-lo, doncs, qui millor que la gent que hi viuen? Però clar, cada vegada la gent marxen cap a les grans ciutats. Ja saps el problema que tenim, no?, de que la gent, doncs, deixa territori i se'n va cap a les grans ciutats. Doncs bé, des de la Diputació de Lleida, fa 2 anys, el 2023, van fer el primer Congrés Català de Repoblament. I escolta, va anar tan bé que van dir, mira, això ho hem de fer cada 2 anys per recordar-nos-ho tot plegat i a veure si hem posat en marxa tot el que vam parlar. I aquest any, el 2025, tenen la segona edició, i aquest any l'han titulat com Arrelem, Ressorgim i Fem Renéixer el Territori. I d'això és el que parlarem tot seguit amb l'Agustí Jiménez, que és vicepresident de la Diputació de Lleida i alcalde de Torre-serona. Agustí, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per l'oportunitat.
Clar, és un tema, el tema del repoblament, el tema del territori, ens agrada, si sortim de casa, doncs, trobar-ho tot ben arreglat, ben maco, i, escolta, i fer fotos i distribuir-les a les xarxes socials. Lleida, que maca que és. Però és veritat que després, si ens plantegem de t'hi quedaries a viure, sorgeixen preguntes, moltes.
Moltes.
N'hi ha una, ho parlàvem ara abans de l'entrevista, arriba la fibra òptica, és curiosa aquesta, però
molt important, molt important.
És bàsica.
Molt important.
Arriba la comunicació digital, carreteres i d'altres serveis. Això us n'heu adonat, suposo, claríssimament des de la Diputació, i per això seguiu apostant per aquest Congrés Català de Repoblament.
Evidentment, o sigui, nosaltres vam veure que el territori li feia falta molta ajuda, no? Com comentaves també, o sigui, tenim un territori espectacular, però que ha moltes, també, moltes mancances i debilitats. De què va aquest joc de la Diputació de Lleida? De donar-los aquesta oportunitat, no?, de poder entrar amb un dinamisme en el poder reactivar aquests municipis que estan amb aquest risc alt, no?, de despoblació, de forma natural, alguns perquè estan dispersos pel territori, com comentàvem abans, no?, l'orografia del territori de Lleida és molt complexa i molt estirada, amb una clara identitat a la baixa, amb moltes mancances a nivell de serveis. Com tu comentaves, no? Serveis a les mínimes que fan falta, temes de connectivitat digital, temes de carreteres i serveis, no? Els serveis són molt importants i imprescindibles als nostres municipis. Partint de serveis bàsics, com pot ser l'escola, la botiga de què viures, el tindre el petit bar o casal social, no?, punt de reflexió veïnal, amb el qual estem trobant que molts municipis estan començant a perdre part d'aquests serveis. I això és el que des de la Diputació de Lleida, amb les línies que traiem subvencionables i de tècnics per poder fer unes fitxes diagnòstic del treball de cada municipi, és el que intentarem, intentar pal·liar una mica els efectes aquests negatius de despoblament.
Clar, aquest congrés posa en èmfasi 3 eixos, la transformació econòmica, els serveis de proximitat i arrelament al territori. Són ambiciosos, i com es tradueixen en accions concretes per aquest tema del repoblament?
Mira, concretament un dels més principals, el qual hem volgut donar una línia de continuïtat molt d'èmfasi i molta grandària, és el tema de doblar el número de tècnics que hem pogut ficar a disposició dels municipis, no? Hi tenim 18 tècnics que a nivell de forma individual o compartida amb els municipis petits són els que s'encarregaran de fer aquestes fitxes de treball, aquestes fitxes diagnòstiques de cada municipi, per poder saber una mica les mancances i les oportunitats que té per poder desenvolupar projectes, per poder estirar i ficar al municipi on cal. No serà fàcil, perquè cada municipi té les seves, ni que tinguin particularitats molt similars, cada municipi té la seva identitat. Són municipis totalment diferents, no? Uns se trobaran, doncs, amb l'escola tancada i unes dificultats. Altres que no tenen botiga i tindran dificultats diferents. Però també hem de ficar en comú que la segona particularitat que tenim els municipis per pal·liar aquests temes de despoblament és el tema de l'habitatge. el tema de l'habitatge és capdalt per puc absorbir a les famílies que, a banda de no perdre oportunitat ni talent jove, no? Que és una altra història que tenim en alguns municipis, com per exemple és el meu, no? Que estem molt a prop de Lleida, aquesta fuga de talent per la proximitat en la capital, com abans comentaves. Però en altres municipis que estan més allunyats de les grans capitals, no? el que han de fer és intentar subsistir i tindre més serveis. El tema de l'habitatge volem ficar molt èmfasi perquè si en un municipi tens demanda però no tens oferta, és molt complicat que puguis fer vindre famílies per arrelar allà. La Diputació de Lleida ha destinat bastant més d'un milió d'euros per poder dotar, no, amb aquests municipis de projectes de rehabilitació de cases que tenen en propietat l'Ajuntament, com les antigues cases del Mestre o altres edificis que tinguin de titularitat pública, no, per poder donar aquest plus de poder ficar-les al mercat, no, poder agafar, que es puguin llogar, que es puguin tindre a disposició social i puguin fer vindre famílies amb una clara voluntat de ganes de quedar-se a viure allà, a treballar al mateix municipi o a la proximitat, ficar la seva família a l'escola i gaudir dels serveis que tenen els municipis. Aquesta és la base identitària que tenim la Diputació de Lleida, no? O sigui, per poder estirar aquestes polítiques d'habitatge. Sabem que és un repte complex, no? Per això es va iniciar, com bé has dit, fa dos anys, el 2023, i evidentment allí va ser una fotoexposició de cap a on havien d'anar treballant, no? Després de dos anys, que per això també se fa bianual, no?, per poder haver uns terminis d'execució de treball,
bueno, una mica de balanç, també,
de balanç, sí, també, i que tinguis temps també una mica d'aplicar aquestes polítiques. Aquest Congrés de Repoblament és una eina bàsica amb el qual tots els tècnics que aniran i alcaldes que ens visitaran i estaran allí els dos dies al Congrés podran sortir amb unes eines i amb una visió política i clara també i efectiva de poder aplicar coses, o sigui, als seus municipis, no?, basades en la seva experiència, amb els tècnics aquests que fiquen a la seva disposició. Per això és molt important i amb aquesta gran afluència que hem tingut, no?, més de 270 persones al Congrés, dona una clara visió de que això té pinta de que serà un èxit.
Clar, això anava a dir, teniu ja 270 inscrits i no ho hem dit, aquest congrés aquest any és el 5 i 6 de juny, dijous i divendres d'aquesta setmana, a Sort. Us han aunat, evidentment, al territori. Sort és un punt dins del territori força important també perquè escolta, també aglutina a les seves proximitats poblacions que tenen aquests requeriments i aquestes necessitats, eh? I per tant, doncs escolta, fer anar la gent a Sort per parlar de tot plegat, jo crec que té tot el sentit del món.
Té tot el sentit del món, també és veritat que al principi ho veiem com una període de dificultat, perquè quan fas moure una mica la gent també, des d'aquí, des de la Catedral dels Capitals,
també tens raó.
La gent també costa una mica, però pensem que la identitat havia de ser clara, no? Havia de ser l'aposta al territori. Quan vam estar triant alguns municipis per poder fer el congrés, vam veure de forma adequada, perquè a nivell de la situació on es troba, no? Al Pallars també, les seves identitats de municipis que tenen al voltant i les infraestructures que ens oferien també per poder desenvolupar el congrés d'una forma molt, molt digna, doncs vam situar el que seria un cas d'èxit, quasi segur, l'ubicar-lo al municipi de Sort.
Mm-hmm. Dijous i divendres, això està enfocat, sobretot, entenc, el que deies, alcaldesses, alcaldes i tècnics. Mm-hmm. Com es desenvolparan aquests dos dies? Vull dir, perquè la gent ens fem una mica la idea de què fareu aquests dos dies.
Bé, com sempre i com se fan a tots els congressos, evidentment hi haurà una posta en escena també d'inici de clausura institucional, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, perquè així ho hem volgut donar, no?, d'aquesta, perquè es vegi aquesta importància, però sí que és veritat que els dos dies estaran esquematitzant, no?, amb taules de debat, amb taules esquemàtiques, amb idees, amb taules d'iniciatives i transformació socioeconòmica, com has comentat abans també, no?, taula també molt important, no?, una taula de debat de les dones transformadores, no?, dones també que han iniciat projectes a municipis amb un empoderament molt, molt, molt potent i que volem que expliquin també les seves vivències, no? També una altra taula de debat que serà molt important, que és la taula de serveis, és la de reptes i solucions per garantir els serveis bàsics de proximitat, no?, el que parlàvem abans també, que comentàvem, o sigui, és molt important que puguem mantindre i dotar encara més de més opcions i més dignitat amb aquestes amb aquests serveis dels municipis. municipis, no? També, evidentment, també tindrem una taula de debat amb aquests lobbies també, com són eines de repoblament rural i l'Associació Catalana de Micropobles, les federacions de municipis i l'Associació Catalana de Municipis, per poder també entrar en una taula de debat de la identitat, no? De les municipis i ficar l'aposta en escena en comú, i penso que tot això portarà un debat molt, molt enèrgic, molt concret, en dos dies, de trobar des de punts de reflexió, doncs, alcaldes també entre xerrada i xerrada podran parlar, podran debatre, però que el que volen clarament és que quan marxin d'allà després de dos dies de congrés surtin amb idees clares, amb idees amb les quals poden agafar i podran començar a aplicar des del minut número 1, amb la qual està, aquesta és la il·lusió que tenim tot l'equip que hem muntat aquest congrés.
Ja sé que hi ha molta gent involucrada, però Agustí, suposo que això és com un repte personal per tu, eh?
Molt, molt, perquè...
No, t'ho dic perquè tu sí, noto, sí. Parlant, sí, sí, al final, sí. Dic, em sembla que això per tu va més enllà, eh?
Sí, perquè amb aquest temps que porto amb aquesta tasca, no, i l'anterior que portava també, i com a alcalde del municipi petit, m'he tingut l'honor, no, la visió de poder visualitzar i anar a descobrir i a veure molts micromunicipis, molts micropobles, i te dones compte realment de la magnitud del desastre, no, de cap a on anirà la cosa si algú no fique valor i sentiment a les coses. Des d'aquí vull llançar una crida, no, a que s'involucren al màxim totes les institucions, perquè al final sí que pot ser una aposta sòlida nostra de la Diputació de Lleida, però que lleven cada vegada totes les administracions implicades per poder fer més feina i revertir aquest despoblament que trobem en el territori.
Doncs dijous i divendres, el segon Congrés Català de Repoblament. Aquest any el lema és arrelem, ressorgim i fem reneixer el territori. Insisteixo, és igual si has nascut a Lleida i vius a la ciutat de Lleida, que després ens agrada moltíssim moure'ns per la província, ens l'hem de fer nostre, encara que naixem i vivim en un altre lloc, ens l'hem de fer nostre, i qualsevol granet de sorra d'ajuda és benvinguda. Des de la Diputació fan aquest congrés, doncs, escolta, per fer-ho més bé encara, per dotar de recursos i cobrir, doncs, aquestes tres àrees principals que la gent demanda per anar a viure al territori. Que avui en dia, de veritat, amb una bona connexió a internet i només que les carreteres estiguin més o menys bé, avui en dia anar a viure al territori no és com abans. Ara me'n vaig molt enrere, eh? Jo recordo el meu padre quan era petit que em deia... És que nosaltres quan érem petits, quan dèiem d'anar a Barcelona, era tot un dia. Anar a Barcelona. Avui en dia, escolta, amb una hora i cinc minuts hi vas amb el tren, o amb hora i tres quarts amb cotxe. Vull dir que ha canviat molt tot plegat. Escolta, que us vagi tot molt bé. He estat amb nosaltres l'Agustí Jiménez, és el vicepresident de la Diputació de Lleida i alcalde de Torre-serona. Gràcies per estar amb nosaltres i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
I clar, estem parlant del territori i, doncs, mira, meteorològicament parlant, et dic que ha plogut també aquesta nit, al Pirineu sobretot, eh? Han caigut 21 litres per metre quadrat a Escaló, 17 a Sort, 16 a Capdella, 12 a Barruera o 10 a Lins, hores d'ara per sobre dels 22,5. A Lleida han baixat a una mínima de 15,5 aproximadament, i clar, aquests núvols el que fan és no tenir temperatures tan altes, cosa que agraeixo jo personalment, d'altres no. Però què és el que ens espera pel que queda de dia? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dimecres a la província de Lleida tenim intervals de núvols en general, excepte el Pirineu, on predominen els cels ennuvolats, sense descartar xàfecs i tempestes ocasionals. Les temperatures diurnes tendeixen avui a baixar, quedant-se les màximes als 30 graus a Lleida, 29 a Balaguer, 28 a Tarragona, 23 a la Seu d'Urgell i 18 a Vielha e Mijaran. Demà dijous s'esperam intervals de núvols amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar algun xàfec dèbil i dispers. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran. Podrem arribar màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Balaguer, 30 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 21 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Parlem de llibres en menys de dos minuts.
Assegurances Xavier Canadell. Assessorament professional i personalitzat als nostres clients. La teva assegurança al millor preu. Vine a veure'ns a l'Avinguda Artesa 45 de la Bordeta, al carrer La Bassa 2 d'Alcarràs i al carrer Major 48 d'Almacelles. Truca'ns al telèfon 973-83-2500. Assegurances Xavier Canadell. Segueix-nos a les xarxes socials i visita'ns a la nostra web.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
FederOptics presenta Summerland Collection. Les noves ulleres de sol de marques exclusives que protegeixen la teva visió sense renunciar al teu estil.
Ara, les teves ulleres de sol progressives des de 219 euros.
Gaudeix del bon temps a totes les distàncies.
Prepara els teus ulls per al sol. Vine a FederOptics.
FederOptics La Mitjana, a Baró de Maials 12, Pardinyes.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
Lleida. Vinga, que parlem de llibres, de lectura, ho fem des de l'espai a Llibrera't. Cada setmana et proposem una nova lectura, un nou llibre, de qualsevol gènere, eh? Cada setmana toca un gènere diferent, una escriptora o un escriptor diferent, i mira, marxem a èpoques diferents, a llocs diferents. La setmana passada ens vam anar a l'espai, jo no sé si és de les primeres vegades des de l'espai a Llibrera't, per tant, fixa't, que al final anem per tot el món, per tot l'univers, si vols, ho deixem així. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. La trobaràs a la primera planta, si vas a la biblioteca. És una persona a la que li pots preguntar per la teva propera lectura. Escolta, Anabel, que no sé què llegir, i ja està. Ella et farà quatre preguntes i et proposarà, no et dirà, llegeix això, no. Et farà un ventall de dos o tres propostes, i a partir d'allí ja cadascú és lliure de triar un o altre llibre, a més, condueix grups de lectura que, si no em va quedar mal entès, Anabel, ja ho he acabat.
Sí, el maig és l'última.
El juny ja no...
La gent
potser el juny ja estan per d'altres històries.
Sí, el juny és més difícil. Fem normalment 8 lectures. Uh-huh. Llavors que va comprendre des de l'octubre fins al mes de maig. El mes de juny és més difícil. També fa més calor, la gent ja té ganes de fer canvi.
Clar.
I llavors, bueno, estan fets així, estan establerts d'aquesta manera, de l'octubre al maig.
Feu un llibre al mes.
Un llibre al mes.
I el desembre?
També.
Però al desembre hi ha molts dies de festa, moltes històries...
Abans de Setmana Santa, de
Nadal. Heu de quedar abans.
Quedem abans de Nadal i després al gener, sí.
Per si us interessa, ara parlarem d'una cosa que ja s'ha acabat, però clar, això torna a arrencar el setembre-octubre. Per tant, els llibres de lectura, o sigui, els grups de lectura al final no és res més que un grup de gent que es reuneixen un cop a la setmana.
No, un cop al mes.
Ah, un cop al mes, o sigui, no ni tan sols un cop a la setmana,
no,
un cop al mes.
No, un cop al mes.
En el que us proposaran un llibre, cadascú se l'endú, se'l llegeix, no sé si doneu alguna guia o alguna història al principi,
no.
I després feu la posada en comú.
Sí, anem informant. Ara tenim un canal de comunicació que es diu Telfi, i amb aquest canal de comunicació anem...
Això que ve a ser com un WhatsApp o...
És com un WhatsApp, sí, aproximadament, però només estem les persones del grup i no hi ha informació dels telèfons i tot això. És una aplicació que té... que es va, de fet, adquirir per això, per als grups de lectura. I allà se van posant informacions. Per exemple, de l'última que vaig recomanar, de la setmana passada, d'aquesta novel·la, doncs vaig recomanar les pel·lícules, jo, no? I llavors poso els tràilers de les pel·lícules amb aquest canal, de temes que parlen el llibre. Amb aquest llibre, per exemple, també parlen dels pentinats, no? De les trenes afro, doncs també explico el significat dels pentinats de les persones amb cabell arrissat.
Bueno, tot això us ho dic perquè formar part d'un grup de lectura és gratuït, no té cap cost, els llibres te'ls proporcionaran des
Només
de la biblioteca.
S'ha d'aportar el primer llibre, la compra del primer llibre, que s'ha de portar perquè aquest Després, amb tots els exemplars de totes les persones que vinguin al grup de lectura, se forma un lot que pot servir per d'altres grups de lectura.
Clar. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de gaudir de la lectura i de conèixer d'altres punts de vista, perquè és maco arribar al dia de... Bueno, que us reuniu tots i tots heu llegit el mateix llibre i com a vegades hi ha punts de vista molt diferents.
Totalment. Se descobreixen molts llibres amb un sol llibre.
Això ja a partir del setembre us sortirà tota la informació a la Biblioteca Pública de Lleida i si us heu d'apuntar, apunteu-vos el primer dia.
Sí, a partir del 2 de setembre.
Van molt buscats.
Aquest any el dia 2 de setembre.
Els de lectura s'ha ficat de moda.
Sí.
Afortunadament.
Bueno, fa molts anys que fem grups de lectura. La biblioteca fa 30 anys.
Ja, però abans fèieu...
Menys. Ara tenim 5, com a 21 o 22.
5, 6, 8 grups de lectura, després quan vau arribar a 10, me'n recordo que van dir, bueno, tenim 10 grups de lectura, 15, 20 i guaita. I teniu 22 perquè ja no sou més persones per fer-ne més.
Perquè és,
no pot ser.
I per calendari també, clar. Perquè són tots els dies de la setmana estan ocupats amb grups de lectura.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, algun llibre que us hem proposat aquí a la llibrera surt d'un grup de lectura.
Sí, sí.
Perquè veguis
com a mínim 8.
Imagina't. Llavors, el d'avui?
El d'avui no, és d'avui un grup de lectura.
El d'avui és teu.
És una lectura meva que he fet jo, perquè també és un autor que també havia llegit alguns llibres seus anteriorment. El seu estil d'escriptura és... bueno, com que hi ha un llibre per a cada moment, aquest, doncs quan necessites un llibre que d'algun autor que te descol·loqui una mica o que t'expliqui una cosa que no t'esperes... És el David Foenkinos, és un autor francès que ha escrit moltíssims llibres, entre ells La delicadesa, per exemple, que va ser un finalista de Premis Literaris de França i, a més, adaptada després al cinema. I la seva manera d'escriure és així com a molt àgic i molt irònica i explica coses molt quotidianes també, però amb una passada de volta. Vull dir, tenen sempre un punt... que no t'esperes, totes les seves novel·les, no? Hi ha una que es diu Dues germanes, per exemple, també, que és molt sorprenent. I la que us recomano avui se titula La vida feliç, editada també per Alfaguara l'any 2024. El David Foenkinos és un escriptor i cineasta francès que va néixer a París l'any 1974. I, a part de l'escriptura, també està format en música. Què ens explica La vida feliç? Doncs La vida feliç ens explica la història de l'Eric Kerson, que és un director comercial d'una gran marca esportiva, que té un èxit professional bastant considerable, no? Però a la vida personal, diguéssim, que no està del tot satisfet. Està separat, té un fill al qual no veu gaire, a més... com és un senyor que se conforma bastant amb les coses. La dona va dir que millor el nen estigués amb ell, amb ella, i ell va dir que vale. La seva mare la va visitar i ell encara rep les bronques de sa mare com si fos un adolescent. És a dir, és un senyor que a la feina és molt potent, però després a la seva vida personal, doncs, és més aviat... no sé com se diu posar l'ànime en
no
català.
Sé.
Però seria un pusilànime,
vale.
D'acord? Una persona, bueno, sense gaire sang a les venes. I contacta amb ell una antiga companya d'estudis, li proposa una feina, deixa la feina que està fent per fer aquesta feina que li proposen i se'n va a Seul de viatge, se'n va a Corea. Acompanyat d'aquesta... Sí, és com a... comença a fer coses que no havia fet normalment.
Es diu igual, l'únic és que la L és geminada.
Ah, pusilànime.
Pusilànime.
Vale, doncs és un pusilànime, excepte a la feina. Comença a fer coses, se'n va a Seul, i a Seul descobreix una botiga que se titula La vida Happy Life, La vida feliç. Llavors, està com a desorientat, no? Perquè pensa, ostres, he fet moltes coses ara en un moment que faig més de la meva vida, i entra en aquesta botiga, i aquesta botiga li canvia la vida. No vull... tot i que me penso que això surt al llibre, a darrere, la sinopsi, però no vull desvetllar molt. No sé si desvetlla molt. Bueno, sí, vinga, va.
Bueno, una mica.
Amb aquesta botiga de Happy Life, el que te proposen és que te fan... tu contractes el teu enterrament, diguéssim. Però estàs viu.
Ah.
I te fiques amb un taüt tu demanes com vols que sigui la cerimònia, com vols tot, te fiques en un taüt i tu pots estar-te allà les hores que tu consideris. Allò es veu que te canvia la vida.
Espera, que no ho havia entès bé. O sigui, no és que te'l contractes per quan passi.
No, per ara.
Per viure-ho en vida.
Ara, exactament, per viure en vida el teu enterrament.
Ah.
I vols la, poses la música que tu vols.
I ve gent i tot.
Ve gent o no ve ningú, bueno, perquè tu estàs allà tancat a dins del taüt i no te n'entenes de res.
Mare.
Però es veu que surts d'allà totalment renovat.
Sí, claro.
Ell canvia, li canvia la vida. Li canvia la vida per complet. Ho deixa tot una altra vegada, se torna un altre cop a França i fa el mateix, o sigui, fa les mateixes botigues que va trobar a Seül, o sigui, la mateixa botiga que va trobar a Seül la instal·la a França. Se titula així, la vida feliç, Happy Life, i proposa aquesta experiència a les persones franceses, que es veu que també, doncs, flipen i i s'apunten al carro i comença a tenir un èxit total. Clar,
però això,
això són coses que no t'esperes.
No, no,
la seva manera de llegir, o sigui, la seva literatura és això. T'està explicant la vida d'un senyor i de sobte passa algo que és completament boig i decideix portar-ho a terme i oferir aquesta experiència i tal. I realment li canvia la vida.
Déu-n'hi-do, no sé jo. Bueno, no sé.
Bueno, no sé.
Aquest canvi sí, perquè sí, suposo que tens temps per pensar i... Bueno, no sé. És estrany. Sí. No sé si existeix això.
No ho sé. No ho he buscat. És una cosa no ho he buscat.
A veure, si són molt llibres... I tal com som avui en dia, que...
Igual no, eh?
Pots dir? Segur que algú ha fet això ja. Va, no ho sé.
Ja t'ho buscaré per la propera vegada.
Però Déu-n'hi-do. Bueno.
Està molt bé, eh? És una novel·la també que molt llegeix, se llegeix molt ràpida, perquè també és breu, i a més perquè té aquest punt de, com de, ostres, quina,
clar,
cosa també... més, quina extravagància, no? Més gran.
Clar, també ha de ser una puntada al cul des del punt de vista de dir, escolta, que la vida són 4 dies, clar, i ja n'hem viscut 2, doncs
tu has d'escriure el teu panegíric, diguéssim. Tu has d'escriure el que s'ha de llegir allà.
Bueno, clar, és que tu has de
llavors,
fer tot.
En aquest moment és quan crec que... O sigui, que és el que vols que quedi de la teva vida. Per què vols que te recordin?
És quan fas una mica de balanç, dir, bueno, jo és que volia fer tot això i veig que si ara em passés alguna cosa...
Bueno, no només això, sinó com he quedat jo amb la meva família, amb les meves amistats, com me recordaran? Com aquella persona que era una grunyona, que no sé què, o...
Pues
com algú interessant.
Cosa, eh? Té la seva cosa.
Doncs mira, no cal que arribem amb aquest extrem, si no volem, però...
La vida feliz, David Foenkinos,
sí,
que per cert ha escrit un munt de llibres aquest home.
Moltíssims
aquest
llibres, moltíssims.
Però un munt, he buscat
moltíssims
pel nom d'ell i dic, però ha escrit un munt de llibres. Eh?
Molts.
Bueno, doncs aquest el teniu també a la Biblioteca Pública de Lleida i li podeu fer una ullada. És un llibre de 224 planes. Segons la velocitat de lectura et posa una mica més de 5 hores i mitja, per tant...
Això és un cap de setmana.
Sí, a veure, festeu amb 2 o 3 o 4 vegades, eh? I ja està. No, o més, jo què sé. Depèn de l'hora, del temps que tinguis. La vida feliç. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
A tu, adéu, bona setmana.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta.
Sí.
Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita.
Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Sé bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
Mira, ¡nos vamos al Brasil!
Eres toda una mujer.
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que así no puede hablar.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijitas más lindas tengo!
Y las 4 bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio.
Y a mí. Pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem al InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Estem també a les xarxes socials i al nostre podcast, que és la manera fàcil per no perdre't cap dels nostres episodis, perquè a vegades, doncs, escolta, en aquestes hores no et va bé i dius, jo això ho escolto quan surto a córrer, a caminar, al vespre, al matí, és igual, quan tu decideixis, el cap de setmana, si vols. Doncs això és el podcast, agafes, te'l descarregues, l'escoltes amb streaming o te'l descarregues i a més té sorpresa, perquè la versió de podcast aquest any és extensa, això vol dir que és més llarga, parlem de més coses i amb més profunditat. Però els actors, com sempre et dic, són els mateixos. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, de manera remota, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, què tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs com cada dimecres us posem al dia de tot el que està passant en el món digital, sense tecnicismes i amb un to, això sí, que pretén ser entenedor, o almenys això és el que intentem des d'aquí perquè tothom ens pugui entendre. I començarem avui parlant de WhatsApp, que avui mateix deixa de funcionar en alguns antics iPhones.
Ui, ja està. O sigui, pensa que els mòbils avui en dia, si no va a WhatsApp,
No, ja no serveix per res. I ho hem vist les dues alhora, sí. Que ho tenim clar, ho tenim clar. Però no tot són males notícies. L'app prepara una funció molt esperada als noms d'usuari, per no haver de donar el telèfon mòbil, el número. Perquè sempre tenim aquesta intimitat i, clar, amb el WhatsApp automàticament estem despullats perquè se'ns veu el nostre número.
Clar.
Però, bueno, ho explicarem també a la tertúlia. Seguirem amb Apple, que s'enfronta a nous reptes a Europa, com sempre, Apple i Europa enfrontada. Vull dir que... I el seu sistema AirDrop podria desaparèixer.
Això sí que serien males notícies, eh?
Mentre es preparem per les novetats que aportarà aquest iOS 19 en aquesta Worldwide Developer Conference, doncs també el futur de Siri. Tot això d'aquí la setmana que ve. Estem aquí atents i preparats per explicar-vos-ho. I atenció, perquè Microsoft s'apunta al tren de la intel·ligència artificial amb força. Presenta un generador de vídeos totalment gratuït basat en tecnologia Sora d'OpenAI. I alhora ens avisa que els nous requisits per un PC a MIA amb Windows 11 podrien no agradar a tothom, perquè són elevats. Ja ho sabeu, que tant si sou amants de la tecnologia o interessats en el món digital, esteu aquí en la millor sintonia. Però primer, com sempre, un moment pel record, per saber d'on venim i cap a on anem. I el David, com sempre, ens porta l'efemèride.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta el año 2009. Así, tal día como hoy, 4 de junio de 2009, la Wayback Machine, el gigantesco archivo digital gestionado por Internet Archive, anunciaba que había alcanzado un hito impresionante, la conservación de más de 150 millones de páginas web. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, pues fijaros, la Wayback Machine es una herramienta única que permite viajar en el tiempo por Internet, accediendo a versiones antiguas de páginas web tal y como existían hace años atrás. Es como si el pasado digital no desapareciera, sino que quedara guardado en una biblioteca inmensa al alcance de todos. Su propósito es claro y ambicioso y es precisamente preservar la memoria de Internet, algo, bueno, pues que la cultura ha hecho durante toda la vida, ¿no? Preservarlo antiguamente en los escritos, en libros, y ahora, ¿cómo no? Pues también esta memoria de Internet, porque a diferencia precisamente de estos libros o documentos físicos, las webs son efímeras. Cada día desaparecen miles de sitios, se modifican artículos, se reescriben historias, sin que este tipo de archivo muchas veces queden partes en el conocimiento digital, ¿no? Todo esto, la verdad, que se perdería para siempre y perdería teníamos con la actualización constante de la historia de Internet. Cosa que, bueno, pues detrás de esta misión de Internet Archive, una organización sin ánimo de lucro fundada por Wes Scable, que cree, bueno, pues precisamente en un principio esencial, que es el acceso al conocimiento, que debe ser universal y gratuito. Y bueno, pues no nos cansaremos de repetir el por qué es importante tener acceso a toda esta historia, porque gracias a este archivo podemos consultar versiones antiguas de periódicos, de blogs, de foros, de qué es lo que se hablaba, de una hemeroteca constante y actualizada, hasta incluso, bueno, pues reconstruir investigaciones y verificar hechos históricos, como en la efeméride cada semana, ¿no? Incluso estudiar la evolución del diseño de las webs, de la comunicación digital. Bueno, pues ya sabéis, en una era donde los datos cambian a cada instante, preservar la historia digital es más necesario que nunca. No solo para sus investigadores, periodistas o historiadores, sino para cualquier ciudadano que quiera entender cómo hemos llegado aquí. Y por eso celebramos este hito que fue en el 2009 como un recordatorio del valor de la memoria digital. Y con esta memoria, precisamente cada semana, damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2009 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara en antena que teniu uns tequis, molt friquis. I avui passem directament a...
La tertúlia fric.
Avui serà una tertúlia una miqueta més...
Bueno, hem acomiadat el David Casero, que ja hem dit que s'havia connectat de manera remota, però està amb mitjans de transport, per tant, amb mala connexió.
No podem mantindre-la aquí i avui serà per això una miqueta més reduïda. Però comencem forts, perquè si tens un iPhone antic, potser t'has quedat ja sense WhatsApp. L'app ha deixat de donar suport en alguns models. Què en penses? Tindrem de llançar o què?
Ho dèiem al principi, ja. Pensa que almenys a Europa i sobretot a Espanya el WhatsApp s'ha convertit de facto en l'aplicació que fem anar per missatgeria instantània. N'hi ha moltes més, i segurament amb característiques millors, globalment no ho sé, però després de totes les campanyes de desprestigi de WhatsApp, de que la gent se passi a Telegram, a Signal, a iMessage, a tot això, perquè ja saps que hi ha hagut
campanyes
al final, si tu, els teus familiars, els teus amics estan a WhatsApp, és que ja no pregunten la gent, escolta, enviem un missatge, enviem un WhatsApp.
És normal que les tecnològiques deixin enrere dispositius tan ràpid?
Aviam, tan ràpid. Estem parlant de l'iPhone 5S, de l'iPhone 6 i de l'iPhone 6 Plus.
Sí.
Estem parlant de telèfons que, si no li has fet un canvi de bateria, és difícil que avui en dia... Jo t'ho dic, però jo tinc un iPhone 6 a casa.
Però d'iPhone 6 n'hi ha encara,
Sí, n'hi ha, però...
De 5 no, però de 6 sí.
Ja els hi costa, Ja els hi costa... Bueno, l'has de carregar dos vegades segur al dia. Jo el tinc ja només per... per si de cas. I és veritat que el tens parat en un caixó i no mires el nivell de bateria i tot plegat. Bueno, no ho sé, la veritat és que d'això de l'obsolescència programada en podríem parlar, però clar, en aquest cas és ja una aplicació de tercers la que està limitant l'ús. Però insisteixo, ho dèiem al principi del programa, Jaume, és a dir, si a tu el mòbil et deixa de funcionar WhatsApp, aquí sí que t'estan fent una espenteta interessant perquè canvis de mòbil.
Sí, però bueno, aquí és que WhatsApp ha eliminat el suport de les versions anteriors a l'iOS 15.1. Clar, llavors si ja no dona suport, hi ha automàticament aquests dispositius...
Estem parlant de mòbils de 10 anys,
Sí,
10
sí,
o
sí,
més.
Sí, sí.
10 o més.
Déu-n'hi-do, qui aguanta un telèfon 10 anys.
Sí, sí. No, i escolta, i insisteixo, i tu ja ho saps, nosaltres, el David crec que té el mateix que jo, un 12, tu crec que tens un 13,
un 14,
un 14, però te l'has canviat fa poc.
Sí, fa un any i escaig.
I nosaltres estem anant cap a la finestra de tenir un mòbil durant 5 anys, 5 o 6 anys.
Sí. Avui en dia és així.
Si agafes el darrer que surt, si vols...
Va durar una època que tecnològicament...
Parlàvem de 3 anys, 2-3 anys, la finestra.
Sí, però perquè tecnològicament havia un salt. Ara el telèfon és igual, avui que fa 5 anys enrere. Havia una època que d'any en any canviava molt la forma del terminal, amb el tamany, amb la pantalla, amb les funcionalitats, sobretot les funcionalitats físiques.
Sí.
Ara, com a molt, te canviaran les funcionalitats de software.
De software, clar. I
no però el hardware és el mateix.
Un requeriment de hardware perquè no et pugui funcionar el nou sistema operatiu, no, de moment no té sentit fer aquests canvis, i també us ho dic a nivell de sostenibilitat, i d'acord amb el que diu el Jaume, d'un mòbil a l'altre, d'un any a l'altre, que això ens ho han autoimposat de treure un telèfon cada any, doncs no està del tot bé l'haver de canviar. A nivell d'ecologia i de sostenibilitat, evidentment. Però hi ha una cosa, Jaume, al WhatsApp, que sí que es demana des del principi, per exemple, Telegram ho té, i és poder localitzar gent sense haver de donar el teu número de telèfon, ara que parlem des de fa tants anys del tema de la privacitat. Si vols, això ho desenvolupem a fons, tot seguit a la versió extesa del nostre podcast. Molt bé, doncs, el David Casero, que l'hem escoltat avui al principi amb la efemèride, i Jaume Sitjà.
Doncs vinga, va, dimecres que ve, més.
Doncs apa, soc el Ricard Álvarez, és la 1, ara seguim al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz.